late el corazón. Estar tan tiempo solo, estar tan tiempo solo. Montas en bicicleta, pinto tu nombre en las ruedas, tu cara en mi camiseta, y todos gritan por ti. En paparicos de agua, sol y sal, vamos moviendo las calles.
36 minuts per sobre de les 12 del migdia, arriba el Quinto Millennial amb Marc Quinto, que avui ha estat tot el matí fent coses i voltant pel Prat i, de fet, ara també fem provatures perquè estem intentant millorar la qualitat del nostre Instagram. Per tant, si us podeu connectar, hem millorat el tema del so i ens agradaria molt tenir feedback per veure si està funcionant.
Efectivament, tinc la Laura Prilló fora, val, amb el meu mòbil, ella. Avui hem canviat mòbils i tot. Sí, sí. Aviam, és un... si de moment jo no veig ni
la imatge. Jo no veig ni l'Instagram, de moment, val? De moment sembla que està pitjor.
Però bé, però... tu dona-li el refresh. Bueno. Aviam què, si no la Laura vindrà corrents.
Molt bé, doncs que vingui toca, corrents toca la Laura, perquè jo aquí no veig res, però no passa res. Endavant, Marc.
Ah, mira, sí, perfecte. Sí. Ja ens direu està si s'escolta l'àudio o no. Tu estàs com...
jo, apagada. Aquí se m'apaga el micròfon.
El meu també. És que eren els baratos. No sé jo si hi haurà àudio, si no, veurem.
Mira, Pau Rossell s'ha unit aquí amb nosaltres.
Ah,
també.
Molt bé. Bon dia, Pau.
Bon dia.
S'escolta Laura en directe?
No ho sabem. Endavant amb la secció, però... perquè clar, paral·lelament hem de fer un programa.
Vinga, va, comencem. Avui parlarem de l'Alfred García, que va passar fa uns dies per col·lapse. Parlarem de Supervivientes, sí, del dilema de Carlota Corredera, que vam parlar fa uns dies.
Ah, sí.
De Factor X, de Francesc Mauri, que no de Tomàs Molina.
Que això, vale, en parlarem demà. A l'espai, sí, de política parlarem, i hem parlat abans.
Ah, doncs també parlem avui de Tomàs Molina. I de la sèrie Fubar. Vale? Aleshores, si et sembla, comencem parlant de l'Alfred García, que l'altre dia va passar per un dels programes del Ricard Ostrell, pel col·lapse.
Ah, sí?
I sí, el van entrevistar com a eufòric, com a jurat d'Eufòria, i doncs va dir dues coses que a mi m'han semblat bastant interessants de l'entrevista, que parlava sobre l'èxit i el fracàs. De que moltes vegades... quan ets músic, quan tens alguna d'aquestes professions, músic o actor o tal, que un dia estàs aquí a baix, un dia estàs a dalt, un dia de cop passes a que no et contracti ningú, tal, doncs et preparen molt pel fracàs, segons ens explicava ell, ara ho escoltarem. Però no et preparen tant per l'èxit. Llavors ell explicava que amb tan sols 19 anys ell va sortir que estava començant una carrera, portava un any i mig de carrera, i va deixar-ho tot per anar a Operación Triunfo, i de cop va sortir a l'any 2018 amb 19 anys, famosíssim, que va a Eurovisió, sí, sí, etc. Sí. Aleshores,
ha
escoltem...
ha de ser molt impactant,
ha de ser heavy. Recordem aquí que ell venia dient, buah, el que se m'està venint a sobre, només sortir...
Aquí el dia que va venir Alfred és el dia que hem rebut més trucades que mai,
sí,
i ho vam anunciar en el mateix moment, diria que mitja hora abans.
I... al telèfon no em parava de venir gent preguntant si vindria ell, si no, si podrien venir de públic, si hi havia fans al davant, al darrere, etc.
Increïble.
Doncs anem a escoltar què és el que explicava ell sobre venir-li l'èxit amb 19 anys.
Crec que s'infantilitza molt la figura del músic o del cantant. Normalment els músics hem de ser també empresaris, la nostra pròpia empresa som nosaltres, no? I crec que cal una mica d'educació de com gestionar tant la teva empresa com a músic o com a cantant, com a l'èxit, perquè a vegades dona la sensació que estem preparats més pel fracàs que per l'èxit, no? A mi em va agafar l'èxit amb 19 anys, vam fer una gira llarguíssima, i gestionar tot això costa, perquè no estàs acostumat. Si tinc l'oportunitat de parlar amb ells després del programa, doncs per mi serà un gust, no? També introduir-los una mica per donar-los quatre eines, no?
Clar, perquè... per l'experiència que has viscut, la pots traslladar d'alguna manera. Et sents, sí, útil també en aquest punt.
Clar, aquí l'Alfred el que explicava és, vull... jo personalment, quan acabi Eufòria, parlar amb els concursants, explicar-los doncs, tot el que comporta tenir èxit després de sortir d'allà, tot el que comporta el fracàs dèiem que ja ho expliquen més, però l'èxit com a tal no ho expliquen tant, de que també et porta coses dolentes, estrès, agòbio, saber, bueno, portar l'èxit, ja. Hi ha gent que acaba doncs, molt malament amb
el
tema.
És que l'Alfred va passar de venir amb nosaltres a la fira amb el seu pare, l'Alfredo, a enregistrar-li i que es quedés la gent mirant que el coneixia o bé que passava per allà, perquè evidentment quan hi ha una actuació musical la gent s'hi espera, a no poder sortir de la ràdio per arribar a casa seva caminant, perquè ja aquí l'aturava la gent. Del directe que vam fer també a la plaça de la Vila, on venia gent que havia vingut des de Sevilla.
Venia gent de Granada.
Venien noies a dir-me, el podem abraçar? I nosaltres
i venien aquestes noies a veure'l aquí al pregó, al concert, i també es van enterar que o estaven per allà quan venia la ràdio, i van venir també a la ràdio. És molt fort, aquest
per
fenomen.
Per tant, t'ha d'impressionar, i no sé si pots pair bé.
Clar, aleshores ell explica que la indústria no t'ajuda en res en això.
I a més, la indústria no t'ho dona fet. Tu has de treballar en la teva professió, i la veritat és que ets tu el que manaràs sobre la teva pròpia empresa, no els altres. Si no, vol dir que algú altre t'està fent el negoci.
Això doncs, és important, i amb 19 anys com has de...
Clar, al final ell va crear una empresa, al final totes aquestes persones han de crear la seva empresa perquè comencen a generar diners, comencen a fer concerts, no només valen fer-se autònom, com seria algun petit empresari d'aquí, sinó que comença a acumular, doncs...
són moltes gestions.
Unes gestions importantíssimes, i que ha de portar-te algú que normalment no ets tu, perquè acaba sortint millor quan hi ha algú que en sap que et porta tots aquests temes.
Sí, però ha de ser de confiança.
Sí, per exemple, Rosalía és sa mare, em sembla. També hi ha germans, germanes que no són famosos però que porten tots aquests temes i que s'han anat molt de compte, perquè si no et pots trobar un dia amb els diners, l'entrem que no, tal.
La gent s'aprofita.
Però bé, va, canviem de tema. Anem a parlar de Supervivientes, i és que no l'estic seguint molt aquesta edició, tot i que està donant molt de sí. Estic veient vídeos de TikTok i alguna part dels debats, i és que Carmen Borrego no para de liar-la, vale? Anem a posar primer un petit tall de... Ha abandonat, vale? Supervivientes, ella...
Ja.
Abandonat per prescripció mèdica. L'han obligat a abandonar. Aleshores, clar, era la persona amb més caché, la persona que més cobrava, que crec que eren uns 19.000 euros a la setmana, que és una barba. Tant de bo, jo vaig allà. Jo allà aguanto, ja t'ho dic. Jo aguanto fins que acabin els 3 mesos de... Clar, 3 mesos a 19.000, vamos, és una pasta.
És molts diners.
Una pasta. Què passa?
També ho passen malament, això és cert. Ho passen
però,
molt malament.
Altres entrevistes que han dit... fora càmeres i tal, els hi donen xutxes, els hi donen...
Tu creus que això és veritat?
Sí, sí, això han dit ells. Jo suposo que al final, si tu has de fer una prova de resistència, una prova superforta, i tu vens de no menjar tot el dia, com
és
no et donin una xocolatina que et pugi el sucre una estona abans, tu això no ho suportes, saps? No ho sé, eh? Aleshores, anem a escoltar el Cebo, que és aquest vídeo que fan, no sé com ho traduiríem, però aquest vídeo que fan perquè tu et miris el programa amb algun petit tall, amb música i tal, de Carmen Borrego...
Esquer.
Esquer.
L'esquer de la pesca.
Ah, sí, bueno, doncs jo tampoc li he dit mai esquer.
Clar, és un esquer perquè la gent...
Sí, que dic, perquè punxi el cebo, saps? Aleshores, què passa? Que ells no paraven de fer, la majoria de vídeos eren de Carmen Borrego, etcètera, tal, i no havia pogut anar al lavabo a fer caca en totes aquestes dies que portaven, i era així.
Estoy muriendo.
No puedo tirar de mi alma.
Creo que he superado muchas cosas. Lo he intentado, pero no...
No me ha salido.
11 días sin ir al baño.
No ir al baño. Los dolores de tripa que tengo.
A lo mejor tengo el intestino muerto y no se ha enterado nadie.
Doncs bé, Carmen Borrego no podia anar al lavabo, cridava, li estaven donant atacs d'ansietat...
Ara ja no té. Mira, és que, Marc, estem explicant que, clar, estem fent un directe a Instagram amb uns micròfons, i ha entrat a l'hora d'explicar-nos que els talls de veu han de sonar pels auriculars, i ara ja vas bots. Perquè, clar, són moltes coses.
No puc fer més avui.
Ja ho sé.
Ja vos veurem. No anirem afinant, això?
Sí, dieu-nos si s'escolta bé o no,
sisplau.
O millor, o igual que altres dies.
Aviam, hem d'anar millor.
Gent que esteu sempre connectats aquí.
Què passa? Que Carmen Borrego la van apartar uns dies del programa, la van portar...
És que, a veure, no anant lavabo en tants dies...
No, però no només per això, ella estava tenint atacs d'ansietat, ho estava passant molt malament, se li juntava el tema del lavabo, que ho passava molt malament, perquè començava a estar plena,
bueno, clar,
amb un tap allà important el tema. Què va passar? Que al final van demanar als metges que abandonés Supervivientes. Bueno, van demanar, l'han obligat. Al final, si per temes mèdics no pots estar allà, has d'estar o ben cuidada o a casa o el que sigui.
I no et multen, no, per això?
No, 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 perquè t'han obligat, que per sort, clar. Aleshores, haurà cobrat els seus 19.000 de la primera setmana i per casa, saps?
Què passa? Per una setmana no està malament.
No, està superbé. I tampoc ho passes tan malament perquè encara portes...
En una setmana no, és el millor.
La panxeta dels dies previs de les comilones que t'has fet, saps? Aleshores, què ha passat? Que enmig debat amb Sandra Barneda, recordem que presenta un dels debats, enmig debat, Makoke proposa a Nagore per substituir allà en directe. Vinga, i per què no te vas tu? Anem a escoltar el moment que Nagore entoma aquest guant, aquesta d'allò, però posa alguna que altra condició.
Cierto que Nagore se quiere ir a Playa Limbo, que estaba diciéndole que quiere ir a Playa Limbo.
¿A qué playa que todavía no te has aprendido el nombre?
Como candidata que sustituye a Carmen Borrego.
¿Te propones como candidata para sustituir a Carmen Borrego?
A mí, pues mira, ahora te contesto. ¿Puedo decir antes una cosa?
No, porque me tengo que ir. Es que me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir, pero no me has querido contestar si te propones como candidata.
Yo la defiendo,
Pues te vamos a dar.
Te respondo.
Te digo como Carmen.
Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy.
Doncs la proposta d'ella era, clar, jo sóc també espavilada. Si al final saps que Carmen Borrego cobra 19.000
i tu,
si cuela, cuela, doncs 19.000 que demano.
A mi el que em sorprèn és la relació posterior entre Sandra Barneda i Nagore.
Jo aquests talls els he portat per poder parlar aquest tema, perquè ara acabem amb aquest tema i ja parlem d'ella.
I després que Makoke està a tots els debats, no?
Makoke a la calle.
Per què?
No, no has vist el...
No sé què és.
Posa't Makoke a la calle de Belén Esteban. S'ha fet superviral ara. Quan estava Sálvame, en aquella època que estava Sálvame i Makoke estava a Gran Hermano, la Belén Esteban volia que Makoke marxés i perdés. Llavors, cada vegada que a Sálvame l'enfocaven a Belén Esteban, cridava Makoke a la calle. Això es va fer molt viral, la Makoke ho portava fatal i al final li ha donat la volta a ella, que és el que s'ha de fer amb aquests temes, i quan va ella a fer bolos a discoteques tal, li crida tothom Makoke a la calle, ella crida Makoke a la calle i està contentíssima.
No m'ho puc creure, això no ho sabia. T'anava a dir que la Makoke està també en el debat de La Isla, que vaig veure ahir, el de la setmana passada, que encara vaig endarrerida.
Tenint en compte que la meitat de la plantilla Telecinco l'han fet a fora, han de reaprofitar i han d'agafar antiga gent que no d'allò. Alguns van tornant, és a dir, per exemple, la Terelu va fer una imatge, és a dir, va fer un vídeo per Telecinco, per Supervivientes per la Germana. És a dir, no la volen, però bueno, fes-nos un vídeo, et paguem el teu i tal. Doncs bé, ja seguirem amb aquest tema. I ara anirem amb la relació de Sandra Barneda i Nagore Robles. Però, al final...
ja sé què és, el maco que a la calle.
El contracte de Carmen Borrego, la direcció del programa, va dir que li donava a Nagore Robles.
Mírame a los ojos. Me están diciendo.
No,
no, que esto va en serio. Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a Superviviente.
Una cosa.
¿Qué cosita es?
¿Qué cosita es? Empieza por la letrita C. C de contrato, que tengo yo que verlo. Las mismas condiciones que ella, a ver cuáles son. Y entonces nos sentamos, oye, si es lo mismo, claro, porque...
Exactamente el mismo caché.
Mira, què ha passat al final amb tot això? Que li van dir que sí, li van dir que li donava el contracte, i llavors es va com decidir que en el proper debat, que era el de Carlos Sobera, perquè així ja diuen, tinc aquí fil d'on estirar, doncs tal, o allargo, que amb el Carlos Sobera es decidiria que... Què ha passat? Que ha dit que no. Ha dit que no i t'explico la raó. La raó és perquè, com ja porta unes setmanes de programa, diu que llavors ella aniria amb menys possibilitats de guanyar. Perquè diuen que al final el portar menys temps estaria més forta i la gent ho valoraria negativament i la faria fora abans. I que el que s'ha emplaçat...
No,
jo penso
portar
el mateix.
Una setmana o...
S'ha emplaçat a ser participant de l'any vinent, que llavors sí.
I bueno, Nagore era una...
Nagore és
la
una
concursant
crack.
Expulsada de Gran Hermano amb major percentatge, per tant...
Però Nagore em
despertava animadversió.
Després la Nagore em sembla estupenda.
S'ha blanquejat d'imatge també, no? Fet tot un procés.
I al final jo crec que de les col·laboradores d'aquest tipus de programes de Gran Hermano, de tal, és la millor.
Sí, està bé,
És la que més joc dona, la que més xerra, la que més de cop s'aixeca i diu una cosa que és superforta, a mi m'encanta. I què ha passat? Que, clar, que no paren de coincidir ara amb Sandra Berneda, amb la seva exparella, i que això és el més interessant de tot. La gent, el públic, no para de cridar quan s'acosten. La Sandra ja juga amb el tema, i la Nagore també, tot i que tenen parella les dues, eh?
Sí?
Sí, les dues tenen parella, la Sandra des d'una mica abans, juguen el tema de, doncs, la Sandra de cop, amb aquest tema, es tirava una mica, s'asseia al costat d'ella, el que escoltava, mírame a los ojos, coses així, que dius que a la gent li agrada tot aquest tema, perquè al final no és una relació entre dos concursants tal, és una de les presentadores estrelles de Telecinco amb una de les col·laboradores habituals i tal, que dona també joc, és com diferent, sí, sí, saps? I bueno, està interessant el tema. Veurem com queda tot. Anem a parlar ràpidament del dilema de Carlota Corredera. El recordem de l'altre dia? Sí. Que ella explicava que anava a la cadena Ser, Hora 25, amb Aymar Beretos, crec que era, a explicar un dilema fictici. I que tots veiem que era molt similar a la realitat i que creiem que podia ser realitat. Doncs ella ha hagut de sortir a desmentir-ho i a dir que el dilema no és real i que es poden trobar similituds. Sí, però que això hi ha cada qual con sus temes.
L'amiga soy yo, clarament.
Clar, evidentment, jo tampoc me la crec.
Evidentemente, claro que fui juguetona, claro que fui pícara, pues sí, hablé de cosas que la gente pudo identificarme a mí, desde luego que sí, pero cuando yo digo que eso es ficción, es que eso es ficción. Quiero decir, ¿me ha ofrecido a mí Mediaset volver a Mediaset con una oferta en la que me tengo que dejar mis principios en la puerta del plató? No, negativo. Es que claro, si yo digo que es ficción, es que es ficción. Es ficción el dilema. Que haya gente que haya notado ciertas similitudes entre mi perfil y el perfil de la persona que tenía el dilema, puede ser.
Doncs ella diu que hi ha similituds, jo crec que sí, que va ser així. Però que no et vols tancar la porta a poder tornar a Telecinco, perquè al final és una de les cadenes líders i que on es treballa tota la vida.
I que paga bé, paga bé.
Sí, paga bé. A més, també parlava ella, en aquesta és una entrevista que li fem com col·laboradors seus a ella, dins del seu podcast. Aleshores, de superlatives, aleshores també parlava de que li preguntaven per Ana Rosa relació...
Podríem fer un dia,
sí.
Què et sembla?
Sí.
Em fas una entrevista,
sí,
tu a mi.
Això, però això l'hem de fer quan marxis, Déu no vulgui que passi.
Sí.
Saps?
Més aviat que tard, la farem.
Més tard que aviat. Aleshores, què passava? Que també li preguntaven per Ana Rosa en aquesta entrevista. Ella explica, doncs, que vol quedar-se només amb el positiu d'Ana Rosa, que al final Ana Rosa va ser qui la va descobrir. La primera
I a Jorge Javier també.
També, sí, sí. La primera subdirecció de programa que va portar Carlota Corredera va ser un programa d'Ana Rosa, demanat per ella, és a dir, la va col·locar ella perquè la productora és seva. I a partir d'allà, doncs, va començar a créixer, a passar a dirigir, a presentar, etc. Aleshores, doncs, no vol dir res. Diu que, tot i que estiguin a les antípodes en moltes coses, li té molt de carinyo. Va, anem ràpidament, si et sembla, a escoltar Francesc Mauri el temps, perquè recordem, aquesta setmana coneixíem que el cap de meteorologia de TV3, el Tomàs Molina, passava a les llistes d'Esquerra a les europees.
Cosa molt sorprenent, però...
Cosa sorprenent...
Aquí han dit abans a la tertúlia que té un humor que sempre serà positiu, que almenys els polítics no són tan positius com
ell. Això és veritat.
I és veritat. I és com... un senyor afable,
I
no?
I com que... ell, que s'està tornant com el del Polònia.
Sí, o sigui, ja no distingim qui és del Polònia.
Els discursos i les coses com el del Polònia pot ser divertit. Doncs què ha passat? Que el Telenotícies va... Doncs clar, ell ja no sortirà més en pantalla, ¿vale? Aleshores, el Francesc Mauri, que és un dels habituals, li tocava fer el TN... I li van preguntar si ell seguiria sent home del temps o si es passava la política.
Home, la conya ja es presta, eh?
Gràcies, Artur. Què, Mauri, no tens intenció de fer-te polític, no? Tu, en principi.
No. Ostres, aquesta no l'esperava, eh?
Home, és
No, estem... cap no. Intenció.
Molt bé, molt bé.
No, no.
Sí que ens explicaràs el temps, doncs.
Amb el Xavier Coràs sempre tenen aquesta relació,
bueno,
és molt guai. Sí.
O sigui, està molt bé perquè, a més, porten tots molts anys allà i és molt guai. Doncs bé, veurem
demà parlem si... d'aquestes figures mediàtiques que són fitxatges estrella a la política.
Clar, perquè tenim el... Tenim l'alcalde, tenim la,
sí,
la de Junts,
sí,
nord-americana,
la número 2, que és l'empresària,
sí,
empresària del
i
món.
I de moment el Tomàs Molina tenim, bueno, tenim tres,
sí, sí,
tres pesos passants, eh? Veurem si van sortint algunes coses, sí, més. Anem, si et sembla, a parlar de la sèrie ja, Fubar, de Netflix.
Ya has calentado. Ahora por todas, lo más fuerte que puedas.
¿Qué?
¿Seguro que quieres hacerlo?
Me dijo que luchase por ella.
Hablaba de forma figurada. Aldon te daría una paliza.
Por eso quiero que me entrene. Sé que está pasando algo y todo apunta a él. Emma siempre tiene viajes de última hora por todo el...
Doncs va, el tràiler no té... No l'acabo de trobar la gràcia jo, però us explico. Això és ràpidament. 8 capítols d'una sèrie de Netflix de... es va estrenar a finals de l'any passat i durant això 45-50 minuts cada capítol. I un dels protagonistes és Arnold Schwarzenegger i l'altre és Mònica Barbaro, o Barbaro, no porta accent, llavors... Barbaro, li diem. Aleshores, que són Luke i Emma, que són pare i filla. El pare porta tota la vida sent un dels de la CIA, un dels agents més importants dels Estats Units de la CIA, i doncs està a punt de jubilar-se. Es jubila ja, posem el mes vinent, i li demanen fer una última missió, que és anar a rescatar a un altre agent de la CIA a un altre país llatinoamericà. Aleshores, ell va a rescatar, clar, al ser de la CIA, doncs, ningú sap mai qui és l'altre per evitar, doncs, soplos o coses així, o que es destapin personatges. Aleshores, ell arriba i veu que la gent a la que ha de rescatar és la seva pròpia filla, Emma, que, clar, tot i que la Emma potser té 20 i pico anys, 30 anys...
Són agents els dos sense
sí.
saber-ho.
Ell la veu com la seva filla petita, la seva nena, com t'has de posar això, com t'has de posar en perill, bueno, com has d'anar a disparar amb gent, tal... Cosa que fan tots els pares i totes les mares amb els fills i filles, és sí, a dir, sí. intentar protegir-los. Què passa? Que ell comença a veure que la seva filla està feta per això, que és una superagent de la CIA, llavors no se n'han sortit molt bé d'aquesta missió i els hi toca fer una altra missió plegats perquè han vist que són els dos millors agents de la CIA que tenen i volen que participin plegats d'una altra missió. I després ja veurem si jubila, si seguiran o no i tal. Aleshores... i els obliguen a treballar junts, els obliguen a conèixer-se més. El típic pare que, com tenia missions de la CIA, estava separat, estava mesos fora, no prestava gaire atenció a la filla. Bueno, això fan pares que estan a la CIA i pares...
I que no.
I que pares no, que no.
Que no estan a la CIA, aleshores, però també ho fan, sí.
I doncs bé, es deixa bastant obert al final de la temporada, tot i que no s'ha anunciat res. Veurem si alguna cosa... Està entretinguda, eh? Està,
fuar, eh?
Ha estat xula. Jo m'ho vaig passar bé, són 8 capítols que passen volant. Són molt guais.
Jo he vist El Pícaro en aquesta... les recomanacions. M'ha agradat, però sobretot el que m'ha agradat més és el recurs de les figuretes i com es van
està
movent
també,
pel
sí,
documental,
sí, sí.
perquè a vegades el documental és veritat que costa de trobar un fil, un recurs narratiu que sigui maco, que expliqui, que estigui relacionat, i això és el que més em va agradar, i després són 3 capítols per veure, no la CIA, sinó el CNI, com funciona.
Efectivament.
Està molt bé, Marc. Doncs gràcies per acompanyar-nos.
A tu, que vagi molt bé.
Cuida't molt.
Adéu.